Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. En aquesta darrera carta de l'any, el nostre bisbe, doncs, clou parlant, òbviament, de la Sagrada Família, que és una festa més en el cor del Nadal. Però posa la mirada especialment en aquests canvis tan profunds que ha afectat tant a la família. I, com no, doncs, remarca aquest amor líquid tan característic d'aquesta societat postmoderna. I aleshores indica que la família està sofrint canvis importantíssims. Es posa, doncs, en sintonia amb aquest capítol segon d'Amoris Laetitia del Papa Francès. Però a la vegada, amb la mateixa línia d'Amoris Laetitia, està afirmant la importància que té en aquest moment parlar de la família, del seu fonament, de la seva veritat i de la grandesa del que significa l'amor d'home i dona i el que significa que ells siguin el pòrtic de la vida. Per tant, acaba parlant d'unes virtuts domèstiques que provoquen una entrega, una fidelitat, per viure en comprensió, en respecte, i d'aquesta manera donguin consistència i solidesa a l'Església, a la societat. Perquè, com ja sabem, l'Església, la família, perdó, sempre l'entenem com l'església domèstica.
Déu vos guard. Aquest diumenge que segueix el naixement del Senyor, celebrem la Sagrada Família de Natzaret i contemplem que Jesús va néixer i créixer en una família humana. Avui, doncs, és un dia propici per celebrar el valor i la bellesa de la família en un moment en què es veu afectada per canvis profunds. En diferents ocasions m'he referit al sociòleg Zygmunt Bauman, perquè la seva obra va estar marcada per la categoria de modernitat líquida, amb la que es defineix l'esvaïment de les institucions sòlides que fonamentaven la nostra vida, l'orfandat de referències consistents que pateix l'ésser humà. L'amor líquid, característic de la societat postmoderna, és un amor sense fonament ni compromís, perquè es té por del sacrifici i de la renúncia imprescindibles per un projecte de vida en comú. Per desgràcia, les relacions amoroses acaben convertint-se aleshores en breus episodis, en els que prima la recerca del benefici personal, evitant els compromisos que duren. El que abans eren vincles forts ara s'ha convertit en llaços provisionals i fràgils, i això afecta enormement la família. La família està sofrint canvis importantíssims. El Papa Francesc, en el capítol segon d'Amoris Laetitia, afirma una vegada més que el bé de la família és decisiu per al futur del món i de l'Església. I es refereix al canvi antropològic i cultural que s'està produint, que influeix en tots els aspectes de la vida. Un individualisme exasperat que desvirtua els vincles familiars, la cultura de la possessió i del gaudiment, que genera dinàmiques d'intolerància i agressivitat, un ritme de vida caracteritzat per les presses, la immediatesa, l'estrès, la mateixa organització social i laboral que dificulta les relacions humanes i la possibilitat d'opcions permanents. D'altra banda, no falten plantejaments ambigus en l'educació mateixa, quan s'aposta excessivament per l'espontaneïtat en detriment de la disciplina i dels comportaments pautats. La conseqüència és que la família pot esdevenir un lloc de pas, on s'hi va quan interessa i on els vincles queden reduïts a la precarietat dels desigs i de les circumstàncies. En conseqüència, l'ideal matrimonial amb un compromís d'exclusivitat i d'estabilitat acaba sent descartat. En aquest context, nosaltres anunciem un any més la bona nova de la família. Anunciem que Déu és amor, que ha creat l'ésser humà a la seva imatge i semblança, que l'ha creat per amor i el crida a viure l'amor en una vocació que ha inscrit en l'home i la dona, que en el matrimoni arriben a ser una comunió d'amor que engendra nova vida. Podem dir que, en un cert sentit, la família humana és icona de la Trinitat, perquè en ella es viu l'amor entre persones, i aquest amor és fecund. En el moment present, cal que els cristians oferim a la societat el testimoni de la família fundada en el matrimoni entre un home i una dona, que viuen amb autenticitat l'amor i que estan oberts a la vida, que comparteixen les penes i les alegries, que practiquen les virtuts domèstiques amb entrega i fidelitat, que viuen la comprensió i el respecte mutu i que, en definitiva, aporten consistència i solidesa a l'Església i a la societat. Per això avui encomanem les nostres famílies a la intercessió de Santa Maria i a la protecció de Sant Josep, i demanem especialment per les famílies que pateixen dificultats.
Com remem els nostres testimonis? Primer programa de l'any que hem iniciat, el 2018. Per això ens ha semblat que era important avui acompanyar-nos del secretari canceller, de mossèn Carles Caguana, i poder fer una mica de mirada, doncs, del que ha estat aquest any. Hi hauria una cosa que recordo molt, que el bisbe parlava de la gràcia dels principis. I ara és aquell moment, doncs, de la fortalesa per sostenir les coses. Vull dir, hi ha un moment en què és molt fascinant, que és el principi, i hi ha una altra època que és especialment més difícil. I com la viu dia a dia el secretari canceller, aquest anar edificant, fent sòlid el dia a dia de la diòcesi de Terrassa?
Bona nit.
Bona nit,
mossèn Antoni. Gràcies, doncs, per convidar-me a aquesta estona. Efectivament, des de la posició aquesta de secretari general i canceller, on té una perspectiva diferent i d'alguna manera, òbviament, més àmplia de la vida de la pròpia diòcesi. Segurament cadascú de nosaltres coneixem les activitats de les nostres parròquies, allò que es van realitzant. Doncs des d'aquesta perspectiva encara es pot anar veient no només d'una parròquia, sinó de moltíssimes, no?, i que van conformant el que seria la vida diocesana. I fent aquesta perspectiva de tot el viscut aquest darrer any, 2017, on va veient precisament la dinàmica de l'Església, la vida de l'Església, a vegades amb actes concrets i extraordinaris, altres vegades potser no, però que es veu precisament això, no?, com l'Església, doncs, fa camí i va vivint, no?, segurament també, com deies, amb aquesta, encara, doncs, partint d'aquesta vitalitat dels inicis, dels orígens, doncs també la nostra diòcesi, que encara és una diòcesi jove, doncs té moltíssim camí per recórrer.
Una cosa que m'impacta molt del bisbe és que el veig un home com molt oient i molt atent al ritme del Sant Pare, perquè és obvi que cada Sant Pare, doncs, té uns trets, i tots vivim molt aquesta sensació de que l'Esperit Sant actua perquè cada moment dona aquella paraula adient i sempre profètica. I jo he notat molt, doncs, de que el nostre bisbe sempre està molt atent a fer ressò el que viu el Sant Pare. I enguany el Sant Pare, doncs ha donat molta força. Per exemple, l'any passat es va treballar molt amb Oris Letizia a nivell del clergat. Com veuries tu aquest ressò que el nostre bisbe fa de la vida del Sant Pare?
Efectivament. I segurament podríem dir més que mai en el nostre món, amb tantíssima informació i que va arribant. Segurament no deu ser fàcil pels propis pastors estar al dia de tot el que va succeint, per precisament doncs, estar atents a la pròpia realitat i dificultats i reptes de la societat i, òbviament, de la vida diocesana. I una d'aquestes dimensions, sens dubte, és també doncs, aquesta proximitat amb el Sant Pare i sobretot amb el seu missatge, amb el seu mestratge. No per res, sinó perquè l'Església pròpiament esdevé comunió. I el Sant Pare té aquesta missió. I, per tant, aquesta comunió dels pastors diocesans amb el Sant Pare passa també, òbviament, doncs, per estar atents, no? A què és el que, quines poden ser les línies, quines poden ser els missatges que transmet el Sant Pare. Com dic, doncs, en el seu mestratge potser va des una mica més solemne a partir de les cartes que pugui escriure, però també, sobretot, amb els seus fets, amb el seu dia a dia. Pensem, per exemple, doncs, com el Sant Pare ha estat doncs, molt sensible a aquesta realitat, per exemple, tan punyent com és la dels immigrants, la dels refugiats, que continua esdevenint un drama per tot el món, però especialment també per Europa. Però també com el Sant Pare té una sensibilitat especial pels cristians que no ho tenen tan fàcil, segurament, com nosaltres. I penso especialment als cristians perseguits, amb els seus viatges doncs, a Egipte, o, per exemple, doncs, ara el darrer viatge que va fer a Myanmar, l'antiga Birmània. Crec que aquesta sensibilitat del Sant Pare mou a tota l'Església, no? I el nostre bisbe, òbviament, doncs, també està compartint aquesta mateixa inquietud, cosa que també se'ns mostra i també arriba en el mestratge propi del bisbe diocesà, per exemple, en les seves cartes i en les seves homilies.
També he notat que, per exemple, està especialment atent a tot el que és el dia a dia de Càritas, i llavors doncs, aquesta delegació que engloba una mica tota l'ànima social. Jo em fa la feta que això està com hiperpresent, cada vegada veig que hi ha uns esforços més grans per vitalitzar i vertebrar al màxim la pastoral social.
Efectivament, i a més, gràcies a Déu que és així també, perquè no podríem entendre una església que no està al costat dels que més pateixen o d'aquells que, podríem dir, com el Sant Pare també moltes vegades diu, no han quedat, diríem, apartats, han quedat apartats del camí en aquesta cultura del descarte, com paraules literals del Papa Francesc. I aquesta, a més, ha estat una inquietud des del principi també de la nostra Església Diocesana i d'una manera especial del nostre pastor. Efectivament, doncs, aquesta preocupació constant i explícita per l'acció social i caritativa de l'Església a través de Càritas. Ho anem veient, no?, com Càritas té la seva pròpia vitalitat, i en aquest bon sentit de la paraula, de que està atenta no només a les necessitats, sinó també, sobretot, de quina manera podem ajudar més encara, no?, a la promoció de les persones, ajudar-les a restablir-se en la seva dignitat. També a vegades passa doncs, la dignitat del treball, de poder-los oferir mitjans per sortir de les dificultats econòmiques i sobretot també d'altres dificultats. I per això jo crec que la gran tasca de Càritas, com dic també, no?, que em sembla que és molt important destacar-la, una capacitat fins i tot creativa, de buscar noves maneres, nous recursos. I òbviament, també això està empès doncs, per l'interès del nostre bisbe.
A mi, en aquest sentit, em sobta molt positivament aquest desig de buscar solucions molt de peu en terra. És a dir, tot aquest esforç per fer una mica d'empresa social, o sigui, d'entrar en l'economia social. És una de les coses que m'ha impactat del treball d'enguany de Càritas. Hi hauria una cosa que també veig que està sempre en el cor del bisbe, que és la pastoral de joves, i en la pastoral de joves molt entroncada amb una pastoral vocacional i amb una església doncs, que pot viure molt sovintejadament el que és una ordenació diaconal, sacerdotal.
I tant. La veritat és que aquest tema no és fàcil, i segurament és una gran preocupació dels mossens i, òbviament, doncs, dels pastors, dels bisbes. Perquè moltes vegades és cert aquella frase que pot semblar tòpica, però que se'ns diu que a vegades a l'Església hi ha molt cabell blanc i ens costa trobar els joves. Tampoc sabria dir ben bé per què, però és veritat que encara en les nostres parròquies, en moltes d'elles, podem trobar grups de joves. I per tant, diríem, aquest esforç que ja porta des del principi, també des del treball pastoral de la nostra diòcesi, d'intentar enfortir i d'intentar coordinar les diferents realitats de joves del nostre bisbat, va donant els seus fruits. I segurament, diríem, el fruit més visible serien aquestes trobades que han anat passant també, doncs, en diferents àmbits, en diferents modalitats de freqüència, però que són, per exemple, les escoles de pregària, que habitualment, doncs, cada un o dos mesos es troben diferents joves de diferents parròquies del nostre bisbat, entorn del nostre bisbe, per fer una estona de pregària. Però sobretot diríem, jo diria que allò que és més, segurament més visible, és aquestes últimes trobades a l'estiu, aquests pelegrinatges que s'han anat realitzant i que el darrer ha estat, doncs, un pelegrinatge a Fàtima, amb centenars de joves que hi han anat, amb un ambient, sobretot, i això es veu, no?, un ambient molt festiu, un ambient molt sa, però sobretot també aquesta alegria que es contagia de la vida cristiana. I això és importantíssim pels joves, perquè els joves veuen que no estan sols, que no estan sols, que allà on hi ha un petit grupet, per exemple, de joves en una parròquia, veuen que després n'hi ha una altra, a una parròquia veïna, i es van coneixent, i es van, doncs, estrenyint els llaços, no només d'amistat, però sobretot també després per col·laboració pastoral, que això em sembla molt important. Això també anima, per exemple, els capellans que poden fer treball amb els joves. I com molt bé deies, mossèn Antoni, aquesta pastoral ha d'anar, i a la pràctica va lligada també, amb una pastoral vocacional. No en el sentit simplement de dir si hi ha joves podrem treure vocacions, no només en aquest sentit, sinó sobretot perquè el jove pugui descobrir la seva vocació, podríem dir que és sinònim de dir que pugui trobar la seva felicitat, que tingui una proposta, que pugui ell reflexionar alguna cosa que convidi a l'il·lusió, ja sigui en la vida matrimonial o ja sigui, per exemple, la vida religiosa o la vida sacerdotal. I quan això es treballa, i quan això es porta a la pregària, dona els seus fruits. I la realitat és que precisament, doncs, d'aquestes trobades, per exemple, aquest any, doncs, han entrat alguns joves al seminari, concretament al nostre seminari diocesà. Per tant, jo crec que això també és un fet destacable i és una gran activitat que els mateixos joves ja esperen ja pel proper any, doncs, poder-se trobar.
Enguany ha estat un any que, seguint les notícies, doncs, et trobaves com en tres qüestions. Déu-n'hi-do la natura com rondina i passen coses. Déu-n'hi-do tot el que ha representat la violència de gènere, el patiment, doncs, de la dona, i Déu-n'hi-do de les convulsions socials i polítiques. I llavors això desencadena un desencantament molt fort. En canvi, tinc la sensació que en la diòcesi hi hauria com un equilibri bastant potent, és a dir, molt coneixedors de la realitat, respectant la llibertat de la comunitat, però no veig el to de desencantament i de desencís que puc notar, doncs, en el dia a dia de la gent, no? I que fins i tot penso que potser, no ho sé, però aquest voler tornar a fer, que a mi em feia una mica de muntanya, doncs, el tema de la visita pastoral, doncs potser té a veure amb aquest to de normalitat, d'equilibri i de no deixar-nos guanyar per la lamentació. Realistes, però no desencantament.
Mm-hmm. Efectivament. De fet, sempre per aquestes dates, tots els programes, tant de moltes cadenes de televisió i també de ràdio, fan aquells programes resum de l'any, com nosaltres ara estem fent a nivell diocesà i a nivell d'església, però es fan, doncs, a nivell mundial. I segurament, doncs, surten aquestes grans notícies, per exemple, dels, com bé deies, no?, dels desastres naturals. I és veritat que, bé, coses que no comprenem, però que segurament potser haurem de pensar si en algun cas hi ha alguna responsabilitat humana, doncs, podríem dir, per vegades, per maltractar la pròpia natura, aquest do que Déu ens ha donat. També és veritat que es frapa el tema de la violència en el si de les famílies, la violència cap a les dones. Recentment, doncs, hem estat testimonis d'un nou assassinat a una dona, precisament a mans de la seva parella i davant dels fills. Quins drames. Tot i això, com bé deies, no ens podem quedar simplement en lamentació. I crec que és bo aquest esperit de denúncia, però alhora també, òbviament, un esperit constructiu i un esperit de fe i d'esperança. La situació també social que hem viscut els darrers mesos no ha estat gens fàcil. I penso que tots els fidels, a vegades fins i tot amb opinions diferents i amb visions diferents, s'han pogut sentir a les nostres comunitats cristianes, han pogut trobar un lloc una mica de calma, no un lloc on es pugui dir posar l'accent en alguna opinió o en una altra, sinó sobretot un lloc on poder celebrar la fe. I crec que aquest punt també és molt important. Crec que l'hem aconseguit.
A mi una cosa que la dic i de manera molt agraïda és que perquè es viu aquest realisme, doncs, per exemple, la divisió que veig en la societat no la veig, per exemple, a les nostres comunitats, no la veig entre el clero, que tenim pensaments diferents, però a mi fa la feta. I després que els atemptats de Barcelona, doncs, de manera propera a Rubí, doncs, una família molt concreta, jo diria que s'està molt present amb el que passa, però amb una intel·ligència, doncs, que jo no veig que s'hagin trencat coses a dintre. O sigui, jo tinc la certesa de que a casa les coses estan edificades, malgrat que el país està fragmentat.
Totalment d'acord. És a dir, ho deies, per exemple, en l'àmbit del clergat, o fins i tot, torno a dir, a les comunitats, no? Poden haver maneres de veure les coses i pensar diferent, però no s'ha fet trencadissa. No ens hem fet mal. I aquest punt em sembla que és importantíssim. No? Tot el contrari. Em sembla que hem sabut oferir ponts de trobament i de buscar més allò que ens uneix que no pas doncs, allò que ens pugui dividir. I aquest, jo crec que això hem de donar gràcies a Déu, també. Aquest to, diríem, no per una opció concreta, sinó sobretot per vetllar per allò que és important, no? La comunió dels cristians i la comunió d'Església. És importantíssim això en el nostre món, aquest signe doncs, de que se'ns vegi que com a cristians, compartim una fe i ens estimem.
La ràdio provoca una mica la imaginació, no? Vull dir, la gent escolta, tot i que celebreu la missa dominical, cosa que fa que moltes persones, molts malalts, molts avis estan agraïts, i la teva imatge doncs, és molt quotidiana a moltes cases, però n'hi ha molts que ara potser t'imaginen d'una manera. I per això sempre fem com una mica de pinzellada. Doncs mireu, ell té un do molt especial, que és no ser correcte per ser correcte. Es tracta de que fer que tot allò que és difícil, intentar-ho fer-hi fàcil. I ho intenta fer, doncs, amb molt bon seny, de manera que tots quedem sempre escoltats i sempre ben coordinats. Jo t'agraeixo molt els dons que el Senyor t'ha donat, perquè penso que veritablement la gent a lo millor des de fora pot pensar no, això no, ben parlar no és fer el pilota, ben parlar és adonar-se en compte de que penso que el bisbe va encertar el dia que va pensar que fossis certar i canceller. Què t'il·lusiono per aquest any que vindrà?
Bueno, gràcies per aquesta valoració. Ho intentem, ho intentem fer posar el que el Senyor, com deies, no? Els dons que cadascú té, intentem fer-ho. I la veritat que és el que demano el Senyor, doncs, jo diria tot i res en concret, és a dir, tot en el sentit de continuar com cada dia, com des del primer dia, com els inicis, allò que deia la gràcia dels inicis, doncs, amb aquesta mateixa il·lusió, posar doncs, tot el nostre esforç, posar la nostra voluntat i sobretot també el nostre cor a les coses que ho fem, que ho puguem fer a glòria de Déu I sobretot això, treballar els uns pels altres, que no ens fem mal, que ens ajudem.
Moltes gràcies per la teva presència i molt bona nit.
Molt bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Ha acabat l'any. I ara estem encetant l'any. I una de les coses que em proposava molt i molt a l'inici d'aquest any, em preocupa aquesta actitud que expressa tan malestar, com una sensació com si tot estigués dominat per la reacció, i una reacció negativa. I el pensament important a l'inici de l'any és: jo no puc viure com si Crist no actués. Jo no puc viure com si Crist no fos el senyor de la història. Jo no puc viure com si Crist no fos el fonament de tot. Per tant, no em puc permetre el luxe d'estar amb una actitud de reacció, amb una actitud de pessimisme, amb una actitud de dir: això no ho solucionarem. Tampoc puc estar amb una actitud, doncs, d'un optimisme sentimentalista, sinó que és una actitud més de soca-rel. Cal viure-ho tot com una oportunitat, per difícil que sigui. Cal viure el present com un do. I cal viure el que està passant sempre com una oportunitat, com un repte. La força de l'Evangeli és que sempre és una resposta adequada al que precisament ens toca viure. En aquest sentit, la mort de la mare m'ha estat una manera bonica de poder entendre amb més força el que hem celebrat aquests Sants Nadals. Perquè dius: que bonic m'ha estat sentir amb força i el verb s'ha fet carn. La paraula s'ha fet carn. El contemplar precisament que aquella dona, la que em va engendrar, doncs era el cos fràgil, 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 que s'empetitia, que es feia tan petitó, que es feia tan menut, que es feia dolor i que ha estat mort. Què seria si no se'ns haguessin regalat aquestes paraules? El verb s'ha fet carn. I poder contemplar, doncs, la presència, l'amor, la carn, en virtut d'aquesta gran esperança. I em deia: per naturalesa, per coherència, el cristià no pot ser altra cosa que aquell que viu el miracle de l'esperança. I no perquè l'esperança estigui fora del lloc, i no perquè l'esperança m'estalviï les coses difícils, i no perquè l'esperança, doncs, no em faci viure el dolor, sinó perquè l'esperança seria com la sàvia que em fa viure tot, però d'una altra manera. Em fa viure la joia i la dificultat d'una altra manera. Sobretot, jo voldria donar-vos un bon any, però no visqueu de les previsions mundanes. Visquem de les previsions del miracle de l'esperança. I més que mai, tal vegada, avui convé ser testimonis d'esperança. Que en aquesta plaça comú, tan grisa, tan fosca, tan dèbil, tan liquada, cadascú de nosaltres pugui ser testimoni d'esperança. I la gent, la bona gent, pugui trobar amb nosaltres, doncs, això, aquell lloc on hi ha una font d'aigua viva que constantment dona esperança. Bon any, molt bon any, sant any. Adéu-siau, que tornarem a remar.